Quan arribem a aquest punt, a mi el que m'agrada sempre és escoltar els que en saben de totes aquestes històries, però tot el que podem fer qualsevol de nosaltres quatre aquí ara és especular al respecte. A mi em sembla, jo crec, i està bé, no? Però no en tenim ni idea. I ho dic amb tot el carinyo,
sí, està clar.
Perquè jo sóc el primer que em poso en aquesta relació de persones que ens pot semblar, efectivament, que s'estan vulnerant els drets de les persones a decidir o no si es posa una vacuna, però clar, si això té una incidència clara en el que és la sanitat d'un país, la mortalitat d'un país, ja porta el tema a una situació completament diferent, no? I països que diríem han estat sempre exemple, no?, de comportaments democràtics són els que estan encapçalant ara aquest tipus de mesures, no? No ho sé, és de veritat un tema molt, molt complex. A veure què pensa. Carlota Dobaño, que és immunòloga de l'Institut de Salut Global de Barcelona, un centre impulsat per la Fundació La Caixa. Senyora Dobaño, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja veu, ens agafa allò xerrant sobre les vacunes una altra vegada, no?, que tornen a estar en boca de tothom aquests dies les vacunes. Crec que ha agafat aquesta última part, no?, de la conversa que estem tenint aquí ara mateix a Ràdio Estel, no? És molt difícil realment obligar a la gent, però clar, és molt complicat també saber quina incidència té la negativa d'una persona en el que és el conjunt de la sanitat d'un país, no?
Sí, és mirar les xifres, no? Està repetint aquests darrers dies que realment la gran majoria, més del 70% de les persones que estan sent ingressades amb Covid greu són aquelles precisament que no estan vacunades. Això en si mateix ja parla per si sol.
Ja. Bé, avui vostès s'han penjat, si em permet dir-ho d'aquesta manera, una medalla científica interessant, no?, a l'hora d'assegurar un estudi que ha dut a terme Is Global, el fet de que hi ha dos vacunes, que són la Pfizer i la Moderna, que un cop inoculades generen uns anticossos que poden donar peu a falsos positius, no?, a gent que es pensi que és un positiu quan en realitat no ho és. Com ha anat això, senyora Dobaño?
Sí, bueno, dic que són aquestes dues vacunes, però podien ser més, Són les que hem tastat originalment perquè són les poblacions a les que estem estudiant, que són sobretot sanitàries, són les que han rebut, no?, la de Moderna i la de Pfizer, sobretot. No vol dir que si miréssim la resposta immune a persones que hagin rebut altres vacunes, com la de Janssen o la d'AstraZeneca, també trobéssim el mateix. Aquí el que hem vist és que quan tu reps una vacunació, el que esperes és generar anticossos enfront l'antigen o proteïna diana, que anomenem que forma part d'aquesta vacuna, que és l'espícula, que és això que sobresurt, que és tan ja conegut entre tots, del virus, no? I llavors, això realment passa, però la sorpresa nostra va ser que, com nosaltres no només avaluem la resposta a la vacuna, sinó que estem monitoritzant qualsevol tipus d'infecció que pugui passar, doncs en un percentatge, que no en tothom, en un percentatge de la població, vèiem un increment de més de 4 vegades, després de vacunar d'anticossos, enfront una altra proteïna que no està a la vacuna, que és el nucleocàpsid del virus, no? Que és una proteïna que està més ficada dintre i que no forma part de la vacuna. Llavors, això, clar, ens va sobtar perquè no haguéssim esperat que això passés. Llavors, això és important perquè aquesta proteïna s'està servint com a diana per poder detectar si algú té una infecció després de la vacunació i d'aquesta manera avaluar la seva eficàcia. Eficàcia o efectivitat, que es diu un cop ja s'ha implementat a la població. Llavors, si comencem a detectar persones que tenen anticossos enfront d'aquesta altra proteïna que no està a la vacuna, podríem, d'una manera errònia, dir que aquesta persona ha estat infectada i la vacuna no l'ha infectat, però, perdona,
No li ha fet efecte, no?
No li ha fet efecte. Uh-huh. En canvi, pot ser degut a aquest fenomen que nosaltres creiem que és degut a que hi ha alguna part d'aquesta proteïna que és prou similar, que hi ha com una reactivitat creuada, no? Que l'anticòs que genera la vacuna també reconeix aquesta altra proteïna que no està a la vacuna i que no hauria d'estar a la bala. En canvi, passa. Llavors, hem detectat aquesta reactivitat creuada, o almenys la nostra hipòtesi és aquesta, no? I això seria quelcom que les persones que estan avaluant i monitoritzant l'eficàcia de la vacuna ho han de tenir present i de cara al futur potser millorar el test diagnòstic per incloure d'altres proteïnes que potser no tinguin aquest fenomen de reactivitat creuada.
Portem uns dies, senyora Dobaño, que efectivament estem sotmesos a una pluja de dades, no?, envers la Covid. Avui hem llegit també que després de la pauta completa, o la que fins ara era la pauta completa, als 4 mesos cau un 59% l'efectivitat de la vacuna. Semblem abocats primer a la tercera dosi, i després estàvem parlant aquí al programa ara fa una estona de que això acabi sent una mena com de la grip, no?, la vacunació anual, no?
Sí, bueno, el que tots els experts apunten, els viròlegs, és que es convertirà i, efectivament en una malaltia endèmica, igual que tenim els coronavirus del refredat comú, que són els que ens acompanyen i que anem agafant estacionalment aquests refredats, que no són greus, doncs el SARS-CoV-2 segurament acabarà establint-se com una més de les infeccions a les que patim, i segurament amb més probabilitat durant les èpoques de fred i de pluja i d'humitat i menys calor. Llavors, això doncs, sembla que és la següent fase de la pandèmia. Però ara mateix és veritat que, per això és tan important, no? Avaluar l'efectivitat de la vacuna és complexa. Sí que hi ha aquest estudi que heu esmentat, hi ha d'altres, a tot el món s'està fent molts esforços a nivell internacional per poder-ho delimir, i sí que hi ha una certa disminució. No tots aquests estudis apuntant en la mateixa taxa de reducció, llavors haurem de seguir-ho mirant. Però sí que apunta que eventualment segurament necessitarem una dosi de reforç, tot i que encara jo crec que es necessiten més dades per poder-ho validar del tot. Ara ja se parla de majors de 60 anys, inclús els sanitaris ja es començaran a recomanar, uh-huh. I això doncs s'anirà estenent segurament a d'altres parts de la població, que de fet a altres països ja ho estan implementant.
I de fet és curiós perquè ja a nivell de converses, i això sé que és una dada molt poc científica, no? Però a nivell de converses ja es comença a generar el debat sobre a veure si ens la posen aviat, no? La tercera dosi, sobretot si mirem cap al nord d'Europa. Que jo no sé, clar, nosaltres mirem cap al nord d'Europa i ens inquieta veure tot el que veiem allà. Vostè com a immunòloga que sap realment com tenim la situació i què és el que hi ha, mira cap al nord d'Europa i què pensa?
En quin sentit?
Home, si ens hem de preocupar de que aquí tinguem la mateixa situació en 4 dies o no?
Ah, òbviament, sí. Ens hem de preocupar, o sigui, tenim la sort de que aquí ja potser hi ha hagut més consciència en el sentit de que hi ha més gent que s'ha vacunat que aquests països, uh-huh. I tenim llavors... I també la gent és com... Sembla més responsable, inclús, no? Perquè el tema de la mascareta i tal, sembla que aquí la gent és com més... ho segueix més fent i allà vas viatjant per allà i sembla que tothom ja se l'ha tret i ja pensa que no hi ha transmissió. Yeah. Llavors jo crec que aquí, si seguim mantenint el sentit comú i les mesures de contenció i la gent es segueix vacunant, doncs òbviament sempre estarem millor, però clar, no hem de baixar la guàrdia, uh-huh. I hem de mantenir tot el que ens diuen les autoritats sanitàries.
Senyora Dobanyo, un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Adéu. És Carlota Dobanyo, immunòloga de l'Institut de Salut Global de Barcelona.